L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Ens saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dimecres dia 2 de maig destacarem... Convergència i Unió reclama bonificacions de peatges al tercer fil i la variant de l'Aldea en les esmenes als pressupostos de l'Estat. Convergència i Unió demana la compareixença urgent del secretari d'Estat de Medi Ambient perquè aclareixi el cabal ambiental de l'Ebre. Prop d'un miler de persones es manifesten a Tortosa contra la tisorada i la reforma laboral. El ple municipal d'Amposta aprova el suplement de crèdit extraordinaris de diferents partides del pressupost municipal. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La bonificació dels peatges en diversos trams de la AP7 mentre no estigui finalitzada l'autovia A7, la finalització immediata de les obres de la variant de la Nacional 340 a l'Aldea, la construcció del tercer fil per enllaçar el port de Tarragona amb l'ample de via europeu i el desdoblament definitiu del corredor del Mediterrani. Aquests són alguns dels projectes pendents al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre que Convergència i Unió ha inclòs en les seves esmenes als pressupostos generals de l'Estat. Tot i dubtar sobre l'acceptació per part del govern del Partit Popular, els convergents sostenen que es podrien materialitzar si l'Estat els inclogués dins de les aportacions pendents de pagament de l'Estatut. En aquest sentit, el diputat de Convergència i Unió per la demarcació de Tarragona al Congrés, Jordi Jané, va afegir la necessitat de redactar un estudi informatiu que permeti connectar la finalització de la A7 a l'Hospitalet de l'Infant amb l'autopista de peatge per evitar els col·lapses que la canalització del trànsit cap a la Nacional 340 està provocant. Jordi Jané.
I s'estan produint uns col·lapses a l'Aldea impressionants. Ja hi eren, però ara més grans, perquè quan acabava l'Hospitalet encara molta gent a la rotonda d'Hospitalet agafava la P7. Però ara ja continuen per la 340. Què demanem? Primer, que es faci un estudi informatiu per tal de connectar el final de l'A7, aquí al Coll de Balaguer, abans de començar el terme de la Ametlla de Mar, per connectar-lo i s'incorpora el senador Maldonado, per connectar-lo amb l'AP7. I d'aquesta manera tindrem l'A7 i l'AP7 connectades, evitant els col·lapses que ara s'estan produint. I si això vingués afegit per la bonificació del peatge pels usuaris que fan des d'Ulldecona fins a Hospitalet, hi guanyaríem mentre no es faci l'A7. Per tant, és una mesura que proposem amb això de més inversions. Doncs, entre les coses que hauríem de fer és connectar millor el final de l'A7 amb l'entrada a l'AP7, evitant els col·lapses. Evidentment, el que s'ha de fer ja és la variant de l'Aldea. La variant de l'Aldea sí que hi ha diners als pressupostos, però n'hi ha pocs. Hauríem d'accelerar les inversions de la variant de l'Aldea, accelerar-les, i proposem concretament en les esmenes presentades 12 milions més d'euros per la variant de l'Aldea en aquest exercici 2012, perquè no podem acceptar, ja s'han incomplert tots els terminis, però no podem acceptar que encara els pressupostos els situïn el 2014.
A les Terres de l'Ebre, el llistat d'esmenes incorpora la necessitat de dotar de més fons la descontaminació de l'embassament de Flix després de que no s'hagin executat els que s'havien consignat anteriorment. 40 milions d'euros per al Pla Integral de Protecció del Delta de l'Ebre, 15 milions per actuacions a la platja del Trabucador, així com 10 milions per al nou pla d'industrialització que ja havien estat anunciats però que no es van concretar. Altres actuacions de menor quantia refereixen a les millores de les estacions d'Adif, d'Ascó, Flix i Riba-roja d'Ebre, 1 milió d'euros per a la Catedral de Tortosa, 1 milió per a la Vila Romana de la Carroba a Amposta, 150.000 euros per a l'Observatori de l'Ebre, 2 milions per a un pla de desenvolupament rural o un estudi informatiu perquè la A68 acabi arribant a la costa per les Terres de l'Ebre. Jané va recordar que les inversions de l'Estat a Catalunya han baixat i va reclamar al govern espanyol espanyol el pagament del deute pendent en l'aportació d'infraestructures prevista per la disposició addicional tercera de l'Estatut, 759 milions d'euros en la liquidació del 2008 i 211 de la del 2009.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El grup parlamentari de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats va demanar la compareixença urgent en comissió del secretari d'Estat de Medi Ambient, Federico Ramos, perquè expliqui com s'ha definit el cabal ambiental pel tram final de l'Ebre de 106,9 metres cúbics per segon de mitjana, segons va fer la Confederació Hidrogràfica la setmana passada. Els convergents consideren que Ramos ha de donar explicacions sobre el procés. També alerten que una xifra de cabals tan baixa permetria justificar un trasbassament en el futur i sostenen que, per a la seva concreció, el govern espanyol hauria de prioritzar i descomptar les concessions i reserves riu amunt, fet que evitaria un cabal mínim superior. El senador de Convergència i Unió i alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va posar en dubte que la xifra de cabal ambiental plantejada per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre suposi alguna garantia per a la sostenibilitat del tram final del riu Ebre i va reclamar conèixer quines mesures s'han pres riu amunt en la línia d'ajustar concessions i reserves d'aigua per definir el cabal ambiental del tram final del riu. Ferran Bel.
Tenim dos problemes. Una xifra tan baixa pot justificar un trasbassament futur i un problema que és previ, i és que aquesta xifra tan baixa s'arriba perquè del cabal habitual del riu se van descomptant concessions i reserves riu amunt, que entenem que en alguns casos no poden estar justificades i impossibiliten, al fi i al cap, impossibiliten un cabal mediambiental superior. I el que ha d'explicar essencialment el partit, però sense acritud, sense polèmica, perquè jo penso que hem d'anar tots a una, i el que hem d'explicar és com s'arriba a aquesta xifra, per què s'arriba a aquesta xifra i què és el que tenim reservat i concessionat riu amunt. I llavors entendrem moltes coses.
Per la seva banda, el diputat de Convergència i Unió, Jordi Jané, va instar el govern espanyol a clarificar i posar en comú els criteris tècnics que han de servir per definir el cabal ambiental que no és acceptable i posa en perill el tram final del riu. D'altra banda, la plataforma en defensa de l'Ebre ha convocat una assemblea el proper 12 de maig a les 8 del vespre per iniciar la que ja titllen com una segona etapa de defensa del riu Ebre i el Delta. La junta es farà a l'auditori Felip Pedrell de Tortosa, on la plataforma ha celebrat totes les seves grans assemblees. Els antitransvasistes demanen als partits polítics del territori que passin a l'acció després de que s'hagin posicionat de manera unànime en contra de la proposta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i que ajudin al moviment social en l'elaboració d'arguments sòlids contra el cabal ambiental proposat. De l'assemblea del 12 de maig en poden sortir les dates de les properes mobilitzacions.
Serveis informatius de Mute.
Centenars de persones es van manifestar ahir al migdia a Tortosa contra les retallades i la reforma laboral. La marxa, que va transcórrer sense incidents, va sortir de la plaça del Carrilet i va finalitzar a la plaça de l'Ajuntament. Els sindicats UGT i Comissions Obreres asseguren que hi van participar un miler de persones, mentre que la policia local rebaixava la xifra de participants fins als 550. Els sindicats majoritaris van fer una crida a la mobilització i a la unitat per defensar els drets socials i laborals. D'altra banda, van mostrar el seu malestar pel fet que l'Ajuntament de Tortosa hagués programat una cursa pel centre de la ciutat a la mateixa hora que tenia lloc la mobilització del 1 de maig. Per primer cop, la manifestació del 1 de maig a Tortosa va comptar amb la participació del sindicat USOC, que es va sumar a la UGT i Comissions Obreres en les reivindicacions amb motiu de la Diada del Treballador. D'altra banda, el rebuig a la proposta del cabal ecològic de l'Ebre va estar un dels crits més escoltats ahir dimarts, apel·lant de nou a la defensa del territori.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa avui que el ple municipal de l'Ajuntament d'Amposta va aprovar amb els vots a favor de Convergència i Unió i l'abstenció dels grups de l'oposició, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes i Plataforma per Catalunya, el suplement de crèdit extraordinari de diferents partides del pressupost municipal per un valor de 921.000 euros procedents del romanent de tresoreria corresponent a l'exercici del 2011. No és així, Manel?
Doncs efectivament, amb aquesta aprovació es destinaran 95.000 euros a la creació de llocs de treball mitjançant reforços en la brigada municipal. També es millorarà l'enllumenat del mercat municipal amb una partida de 60.000 euros i es faran reparacions de camins per un import de 40.000 euros a més de diferents partides de millora i conservació de diferents aspectes de la ciutat. D'aquesta manera es dona resposta a la modificació de llei d'estabilitat pressupostària que obliga els ajuntaments en superàvit a contribuir al finançament del deute i tanca les portes a la inversió en millores ciutadanes. Segons l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, aquesta modificació proposada per el Partit Popular ofega novament la capacitat inversora dels ajuntaments que gestionen de manera correcta els seus pressupostos. Escoltem a Manel Ferrer.
El coneixement de que el govern central, el govern de Rajoy, aprovava avui i entrava en vigor a partir del dia 2 una nova llei en la que tots aquells ajuntaments que justament havien fet bé els deures i que havien liquidat l'exercici anterior en un romanent positiu de tresoreria, tots aquests diners els tindrien obligatòriament que dedicar a disminuir préstec. És a dir que els diners que un ajuntament que gestiona bé podria dedicar a suplementar partides, a generar ocupació, a fer nous projectes que, com dic, comportaria poder contractar a gent, en lloc de fer-se això, el que fan és que dedicar-se aquests diners a disminuir endeutament de tots els ajuntaments.
Cal recordar que aquests suplements de crèdits foren aprovats amb els vots a favor de Convergència i Unió i l'abstenció dels tres partits de l'oposició, Plataforma per Catalunya, per tot i que està d'acord en l'objectiu, no està d'acord en les partides suplementades, els socialistes, perquè no hi havia hagut prou diàleg entre l'equip de govern i l'oposició, i finalment Esquerra Republicana per la seva preocupació per les continuades intervencions del govern central amb els pressupostos municipals.
Gràcies, Manel, i continuem amb posta, ja que el Partit dels Socialistes de Catalunya ha denunciat que el deute de la Generalitat amb l'Ajuntament d'Amposta supera els 3 milions d'euros, molt per sobre dels 2 milions que va reconèixer el govern de Convergència i Unió el passat mes de febrer. Segons el portaveu del grup socialista, Antoni Espanya, el deute puja fins als 3,1 milions d'euros. Antoni Espanya.
I arran de la documentació que vam estar examinant els dos municipals, vam comprovar que el deute de la Generalitat que té contret en aquests moments a l'Ajuntament d'Amposta és de 3 milions d'euros i no de 2, com fa unes setmanes el propi Manel Ferrer o la regidora d'Hisenda, la Isabel Ferrer, van dir, no? La qual cosa és preocupant en el sentit de que del 2011 pues, pràcticament es deu la totalitat de les subvencions compromeses pel que fa a les llars d'infants, l'escola d'art o tot el que seria temes de plans d'ocupació, casa d'oficis, que sumen pràcticament 1,5 milions d'euros. I si això li sumem el fet que l'Ajuntament en aquests moments deu 14 milions d'euros i que hi ha més d'un milió d'euros d'impagats dels anys del boom de la construcció lligats a impostos de l'ICI o de les plusvalues o obertura de llicències d'activitats d'establiments, ens ha portat a que en aquests moments l'Ajuntament d'Amposta hagi hagut de fer un pla de tresoreria per poder pagar els creditors i proveïdors d'una forma preocupant.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Visiteu a Amposta el nou Museu de les Terres de l'Ebre, un espai que us emocionarà, on descobrir i gaudir de l'extraordinari patrimoni de les Terres de l'Ebre. De dimarts a dissabte, matí i tarda, diumenges i festius, només matins. Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta.
Ets un encantador de serps? La teva dona té una veu prodigiosa? Tens habilitats de ballarina? Tens un gos que fa monòlegs? A Santa Bàrbara sempre para una de grossa. Ets del Milloret. Si ets un artista de les Terres de l'Ebre, sigui quina sigui la teva habilitat, vine al nostre concurs. Ets del Milloret. Fins a 1.000 euros en metàl·lic per als guanyadors. Consulta les bases del concurs a www.santabàrbara.cat o al 629 50 64 23.
La cinquena diada de l'arròs col i fesols, dedicada a un dels plats més representatius de la cuina deltaica, ja és una festa consolidada a l'aldea. Arriba la cinquena diada de l'arròs col i fesols. Diumenge, 6 de maig, Pavelló Poliesportiu Municipal. Amenitzaran la festa la rondalla aldeana. A partir de les 11 del matí, inici de la cocció de l'arròs col i fesols amb una paella gegant. Atraccions inflables per als més minuts. A les 5 de la tarda, actuació de la rondalla aldeana. Venda de tíquets fins al 27 d'abril. Preu del tíquet, 5 euros. Arriba la cinquena dia de l'arròs col i fesols. Diumenge, 6 de maig. L'Aldea. Més informació i reserves al 977 45 0012. Ajuntament de l'Aldea. Regidoria de Festes.
Vine a visitar lo Pati d'Agustí, el Poble Nou, bar-restaurant on t'oferim lo millor del Delta, pato, anguila, xapadillo, cargols o bacallà a la llauna i tota classe de marisc i peix fresc. A més, al pati disposem d'una gran barbacoa per fer carns a la brasa. Ah, i els nostres arrossos al foc de llenya, lo milloret. I per disfrutar del cafè o d'una copa, sona Chill Out. Lo Pati d'Agustí t'espera en les portes obertes al carrer Ebre número 10 del Poble Nou. Per reserves, 977-05-3000. Sí, sí, 977-05-3000. Lo Pati d'Agustí, al Poble Nou.
Serveis informatius de Mute.
La cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara intenta obrir mercat al sud de França. La presència a una fira a Perpinyà és una de les primeres gestions concretades pel comercial contractat recentment per l'entitat després de que l'intent d'exportar a la Xina, de moment, no ha quallat. És una crònica que ens porta des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Tot i que la venda de l'oli que s'envasa a la cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara està pràcticament en sintonia amb la producció que es genera a l'entitat, la necessitat d'obrir nous mercats és una de les prioritats que es marca la direcció de la cooperativa planera. El gerent de la mateixa, Josep Lluís Cardona, explicava a la nostra emissora que la passada setmana, per això, van estar presents a la tercera edició de la Fira Internacional de Negocis del Sector de Fruites i Hortalisses d'Euromediterrani celebrada a Perpinyà. Des de la seva creació el 2010, aquesta fira és una oportunitat perquè reuneixi el sector de les fruites i hortalisses ecològiques de les regions del sud de França i de l'àrea del Mediterrani per a un intercanvi i poder oferir al mateix temps una perspectiva de la evolució del sector. La participació a aquesta fira és una de les primeres gestions aconseguides pel comercial contractat per la cooperativa per obrir nous mercats, tal com explicava el mateix Cardona. L'escoltem.
El que volem també és aquest apartat d'envasat, que sempre, pues, per malament que vagi, per malament que estigui la situació econòmica del sector, pues, sempre traus un petit valor afegit en quant a preus i tot això, no? Llavors, pues, ja des de finals d'any se va apostar, pues, per contractar un comercial que està en contracte temporal, i bueno, des de que està aquí, pues, estem fent una sèrie de gestions per tal d'intentar, pues, augmentar les vendes d'an passat, que de moment, pues, s'està aconseguint, anem poc a poc, però bueno, s'està aconseguint incrementar les vendes, i de les diferents actuacions que estem fent, pues, bueno, algunes ja fa un temps que estem treballant al sud de França, i això ens porta, pues, que bueno, ha sortit ara una fireta a Perpinyà, una fira a Perpinyà, i anirem, pues, aquesta setmana que ve, durant 3 dies, pues, a intentar, pues, fer més contactes dels que ja tenim en aquests moments, i ja veuré, pues, l'objectiu és intentar incrementar les vendes d'an passat.
La cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara va aprofitar la seva presència en aquesta fira a Perpinyà per donar a conèixer la qualitat de les diferents marques amb les que està present al mercat, com Iberolei, Cosenia o Grusco. Cardona reconeixia que no és fàcil obrir mercat a l'estranger, tot i tenir una reduïda presència al mercat francès o alemany. Altres projectes de més calat, com el que es va intentar per aconseguir distribució a la Xina, no van quallar.
Exportem poc. La veritat és que en aquests moments l'exportació és molt minsa. S'estan fent o s'han fet alguns intents a diferents llocs, però costa bastant. Fa anys, pues, que alguna cosa a petita escala enviem a l'alemany. Alemanya, pues també s'ha fet a Itàlia, de vegades en fi, a França pues, també s'ha fet algo, però vamos, jo dic que la Xina es va provar, però que en aquests moments encara no ha cuajat, o per almenys ara s'estan fent altres opcions en altres de possibles exportadors o importadors, però les primeres actuacions que van fer no van anar bé, i estan fent d'altres, però bueno, és un tema pues, que s'ha de treballar molt, i que els resultats pues, no se veuen enseguida, no?
El gerent de la cooperativa Planera també deia que a les dificultats per obrir nous mercats a part l'oli cal afegir-hi la crisi de preus que provoca l'existència d'excedents a altres zones productores com l'andalusa.
Mig centenar de vehicles van participar ahir dimarts en la campanya No vull pagar a Espanya, d'adhesió a No vull pagar, que la Federació de l'Ebre d'Esquerra havia convocat al peatge Tortosa a l'Aldea. Els cotxes van col·lapsar el peatge i quan els ocupants es negaven a pagar, esperaven que els operaris de l'autopista, després de recollir el número de la matrícula dels vehicles, aixequessin la barrera i posessin el semàfor en verd. Sobretot es volien assegurar que el semàfor passés de roig a verd per evitar una sanció de trànsit. L'acte de protesta es va dur a terme, per lo que sembla, sense incidents, tot i que a altres llocs, com el peatge d'Ulldecona, sí que va haver-hi algun incident, tal i com Solidaritat Catalana per la Independència a les Terres de l'Ebre va denunciar. Per lo que es pot llegir al blog de la Marfanta, sembla va haver-hi un incident de tipus lingüístic amb la Guàrdia Civil durant la realització d'una de les protestes de la campanya No vull pagar al peatge de Vinaròs, Ulldecona. A través de dos vídeos penjats a YouTube per part d'Adam Deosdat, secretari d'Acció Municipal de la Regional de Solidaritat per la Independència, es pot veure la discussió entre diversos militants de Solidaritat amb agents de la Guàrdia Civil amb competències en aquest tram d'autopista de la AP7 perquè el peatge es troba ja dintre del terme municipal de Vinaròs. En el primer dels vídeos, un dels activistes de No vull pagar defensa el seu dret a poder parlar en català a l'hora d'adreçar-se a un agent que acaba reconeixent que no tampoc li agrada haver de pagar els peatges, mentre que en el segon dels vídeos un altre guàrdia assegura que no té cap constància de la convocatòria de la protesta.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa que avui comença a l'Ametlla de Mar la seva setmana gastronòmica de la Tonyina Roja 2012. Francesc Callau.
Avui es dona començament a la setmana gastronòmica de la Tonyina Roja a l'Ametlla de Mar, que s'allargarà fins al dia 6 de maig. Es tracta d'una iniciativa del grup Balfegó, primera empresa catalana dedicada a la pesca, aqüicultura i comercialització de la tonyina vermella, que pretén donar a conèixer al públic professional i general l'alimentació, control i cura de les tonyines vermelles durant la campanya de pesca. Per permetre que la gent s'acosti a les tonyines com mai abans s'havia fet, el grup Balfegó posarà en marxa durant aquesta setmana gastronòmica el Tunatur, un servei de catamarà de doble coberta en el qual es pot navegar a les piscines de tonyines enfront de la costa de l'Ametlla de Mar, un Tunatur que s'inaugurarà avui. La travessia, que inclou vídeo explicatiu i degustació de tonyina vermella, permetrà, a més, a partir del juny, que els passatgers es puguen submergir en l'aigua per nedar amb centenars de tonyines, observar de prop en el seu medi natural i donar-les de menjar. Per al catamarà és imprescindible, però reservar plaça a través del 977-047-700. Les activitats inclouen també ponències de cuina amb alguns dels xefs més prestigiosos de Catalunya, entre ells Nando Jubany, de Can Jubany, i Carles Gaig, de Restaurant Gaig, a més de tallers de degustació, exposicions i la possibilitat de visitar a fons les instal·lacions del grup Balfegó i els dos vaixells del grup. Amb tot i això, aquesta empresa catalana líder en el seu sector pretén pal·liar la desinformació generalitzada sobre el consum més sostenible de tonyina vermella i aconseguir que l'Ametlla de Mar s'identifiqui com una població tonyinaire per excel·lència. Avui també serà presentat un estudi encarregat per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar a la Fundació Alícia, on s'han investigat les qualitats nutricionals de la tonyina i s'han buscat les màximes possibilitats de la tonyina en l'àmbit gastronòmic. Amb el suport del grup Balfegó, aquest estudi es posarà a disposició del Club de Gastronomia de l'Ametlla de Mar, format actualment per 13 restaurants de la localitat. La setmana gastronòmica inclou, a més, la participació de 13 restauradors de l'Ametlla de Mar que impartiran ponències gratuïtes de cuina i, a més, oferiran del 2 al 15 de maig un menú especial de tonyina vermella maridat amb la cervesa Estrella d'Am inèdit. Els dies 2 i 3 de maig estan dedicats als professionals de la restauració. Seran els primers a pujar al Tunatur i podran assistir a ponències magistrals de cuiners tan prestigiosos com Nando Jubany o Oriol Castro del Bulli Fundació o Joan Bosch de Can Bosch, entre d'altres. A partir de divendres 4 de maig comencen les jornades populars amb ponències de cuina amb els millors xefs locals, un dia sencer, el dissabte 5, dedicat a la cultura exòtica i mil·lenària del Japó. A l'especejament tradicional de la tonyina, taller de sushi, ceràmica, cal·ligrafia japonesa i una xerrada amb el cònsol general del Japó a Barcelona, Hidehiro Tsubaki, i, per descomptat, degustacions de la millor tonyina vermella. Hi haurà, a més, curses, tallers i activitats per als més petits, el que permetrà que tota la família pugui treure el màxim partit de les jornades. I com a colofó, diumenge dia 6 de maig, una competició de natació per posar a prova la forma física dels més atrevits, la Tuna Reis Balfegó, una cursa de natació a mar oberta de 5,5 km de distància des de les piscines de les Tonyines Balfegó fins a la platja de l'Alguer en el mig del passeig marítim de l'Ametlla de Mar.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Domènec Ramal, des del Cana Ràdio, ens parla avui de la xerrada que, amb el títol El camí cap a la República Catalana, demà dijous, protagonitzarà el diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya a Madrid, Alfred Bosch. No és així, Domènec?
Efectivament, abans, bona tarda des d'Alcanar. Hem de destacar avui aquesta xerrada que la secció local d'Esquerra Republicana ha organitzat per demà dijous. Serà a partir de les 8:30 de la tarda a l'edifici de Serveis Agraris quan el diputat d'Esquerra al Congrés a Madrid, Alfred Bosch, pronunciarà aquesta xerrada titulada El camí cap a la República Catalana. Una conferència de la qual als nostres micròfons en parlava el president de la secció local de Esquerra a Alcanar, Josep Maria Sancho.
El proper dijous, dia 3 de maig, Esquerra organitzem una xerrada de l'Alfred Bosch amb el títol Camí cap a la República Catalana. Alfred Bosch, suposo que tothom sap qui és diputat, és diputat d'Esquerra, és al Congrés de Diputats de Madrid. És també escritor, entre altres llibres, ha fet les Atles Furtius, la trilogia 1714, o els 7 aromes del món. És doctor en Història, ha estat professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, la Pompeu Fabra, i també pues, a la Universitat de Chicago i altres. No? Vull dir que, de certa manera, pues, és un home de cert prestigi intel·lectual, no? I ara pues, també sembla que és cert prestigi també polític, esperem que sigui així, almenys. No? També va ser portaveu de la plataforma Barcelona Decidís, que és allò que es va organitzar per la consulta per la independència, que va acabar en aquella gran manifestació, no? Vull dir, també, bueno, és això, el meu tema participar en aquesta xerrada, i penso que el nostre país, i tal com està avui la situació econòmica, doncs cada dia també està més clar que hem d'anar al dret de decidir, que hem d'anar a fer un referèndum, i l'estat òptim, també mirant què fan les monarquia i què fan els borbons, doncs avui més que mai ja està molt clar que ha de ser la república.
Recordeu, tots aquells interessats, la cita demà, dijous, a partir de les 8:30 de la tarda, a l'edifici de Serveis Agraris d'Alcanar.
Serveis informatius de Mute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Vol remuntar el termòmetre un parell de graus respecte ahir, amb més bonança diurna i amb previsió de sol aquest migdia, sense les boires que han afectat alguns punts de Catalunya aquest matí, però això sí, amb el creixement de nuvolades a punts de muntanya de Catalunya. Fins i tot aquesta tarda al Pirineu amb algun ruixat aïllat, cota de neu 1.800-1.900 metres. De cara a demà, domini del sol al matí, però a la tarda és probable que els núvols augmentin a molts punts, primer per l'oest de Catalunya i després de cara al vespre a tot arreu. Les temperatures els pròxims dies van cap amunt.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps d'informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.